Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Explosió al port de Barcelona. Una persona ha mort i tres més han resultat ferides. Una d'elles crítica. Han esclatat un tanc que contenia un producte molt inflamable. Ha estat cap a les 10 del matí a les instal·lacions de l'empresa Tepsa al port de Barcelona. N'explica els detalls Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa.
El ferit crític pateix cremades molt greus i ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. És dimarts 21 de gener de 2025 i tenim més titulars. El govern assumeix que no hi haurà pressupostos enguany i llença un missatge de tranquil·litat. Sònia Kerr.
Asseguren que continuaran governant amb les eines que tingui. L'executiu d'Illa també demana als partits, especialment als seus socis d'investidura, que aprovin al Parlament els decrets llei que permetin garantir serveis.
Els ambulatoris faran més revisions pediàtriques i reforçaran la detecció precoç de casos de mort sobtada, autisme o addicció a les pantalles.
Salut posa en marxa un nou protocol a la pediatria pública catalana que ha estat dissenyat per 200 experts. La presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, destaca que s'ha ampliat molts àmbits.
Molt complet, completíssim. No només perquè els capítols que ja hi havia, lògicament, s'han ampliat molt, sinó també perquè hi ha capítols nous que era de necessitat imperiosa que fossin així.
Baixen gairebé a la meitat el nombre de morts per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona.
Que assoleix la xifra més baixa dels últims 15 anys. En total, el 2024 van perdre la vida 11 persones, 9 menys que l'anterior. Del total de víctimes, la meitat eren motoristes.
En cultura, el MACBA arriba al seu 30è aniversari i ho fa amb accent reivindicatiu.
I convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius de la temporada.
Pel que fa als esports, Roger Sánchez, bon dia. El Barça busca al camp del Benfica el bitllet per als vuitens de final de la Champions masculina de futbol.
Un triomf podria donar l'accés matemàtic als blaugranes quan quedarà una jornada per tancar la fase lliga de la competició. El Barça és segon, encadena 5 victòries a la Champions i no podrà comptar avui amb Dani Olmo lesionat.
Pendents avui també de la previsió meteorològica, sense canvis de moment, oi, Luis Mi Pérez? Bon dia.
Bon dia. Una jornada més, els núvols són els protagonistes, però deixen poca teca. Al llarg de les últimes hores ha anat plovisquejant una mica, sobretot a les Terres de l'Ebre, i els núvols són gruixuts a gran part del país. Al llarg d'aquestes immediates hores, el que queda d'aquest dimarts, una altra vegada es produirà alguna pluja efímera, molt fugaç, poc destacable i amb més probabilitat a les Terres de Ponent i també a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre. Els núvols més prims, amb estones de clarianes i tot, cap a la Costa Brava. I la temperatura que queda tocada perquè el sol no pot lluir i, per tant, l'ambient queda fresquet. Al llarg d'aquestes properes hores, màximes de poc més de 13-14 graus, sobretot serà cap a la Costa Brava, on pujarà una mica més aquesta temperatura. El dimecres, fins i tot encara més clarianes, per bé que s'anirà carregant per les comarques de Lleida i del Pirineu amb alguna pluja esporàdica i, sobretot, demà més garbí i una clara pujada de la temperatura. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luis Mi Pérez. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un mort i tres ferits, un d'ells crític en l'explosió d'un tanc amb un producte molt inflamable al port de Barcelona. Els fets han passat aquest matí en esclatar un dipòsit d'emmagatzematge d'acetat de metil. Es tracta d'un producte, com dèiem, que s'inflama amb molta facilitat, però que no és tòxic. Tot plegat ha passat a les instal·lacions de l'empresa Tepsa, al moll de l'energia del port de Barcelona. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. L'incident ha passat uns minuts després de les 10 del matí. La deflagració ha afectat els treballadors que estaven fent tasques de manteniment i soldadura en un dels dipòsits de l'empresa Tepsa. Un dels treballadors ha resultat mort i un altre ferit crític per cremades que ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho explica Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa. L'afectació ha sigut només interior, però sí tenia incendi. S'ha extingit l'incendi i s'ha actuat sobre aquests treballadors. Malauradament, hem de confirmar una víctima mortal i un ferit que ha sigut atès i traslladat pel SEM.
Dues persones més han resultat ferides lleus i s'han donat d'alta allà mateix un cop han estat ateses pel servei d'emergències mèdiques. Un cop apagat l'incendi, els bombers estan fent tasques de revisió per assegurar que no hi hagi altres afectacions a conseqüència de l'explosió. Tot i l'incident, el port s'ha mantingut mantingut l'activitat amb normalitat. Anna Perera, cap de Seguretat Industrial del Port de Barcelona.
S'està treballant per revisar l'estructura, però la instal·lació és segura i durant aquesta estona que està tenint lloc l'emergència, el port ha continuat treballant amb la seva rutina habitual.
Arran de l'explosió s'ha activat en fase d'alerta el Pla d'Actuacions amb Empreses amb Risc Químic de Barcelona i el Pla CECAT. Ara hi ha en marxa una investigació judicial que determinarà les causes de l'explosió.
Notícies en xarxa.
Obrim pàgina política. El govern assumeix que no hi haurà pressupostos aquest any 2025 i envia un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Asseguren que continuaran governant amb les eines que tinguin i que compliran amb els acords d'investidura.
L'executiu d'Illa també demana als partits, especialment als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, que aprovin al Parlament els decrets lleis que permetin garantir serveis.
Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que els hagués agradat tenir pressupostos, però ha enviat missatges de tranquil·litat. No culpa Esquerra de no tenir-los, nega que hi hagi d'haver retallades i nega també convocatòria d'eleccions. La línia a seguir, diu Paneque, és governar amb les eines que tinguin, arribar a acords i complir els pactes d'investidura i el full de ruta del govern. I ha posat aquest exemple dels mecanismes que tenen a l'abast.
En l'àmbit d'habitatge, doncs, activar línies de finançament amb l'Institut Català de Finances, per exemple, per poder continuar avançant. Per tant, el govern té mecanismes per avançar i utilitzarà tots els que tingui abast, donant compliment als acords d'investidura. Per tant, insisteixo que el govern no perdrà ni un segon buscant responsabilitats o culpables fora del govern.
Ara el Parlament haurà d'aprovar 3 decrets del govern vinculats a la pròrroga pressupostària i demana als partits que l'aprovin. Dimarts vinent, el govern aprovarà el règim sancionador d'habitatge per qui faci trampes amb els preus de lloguer. És un acord d'investidura entre el govern i els comuns.
No deixem la política i anem fins a Madrid. El govern central no ha volgut confirmar si s'ha produït una reunió a Waterloo entre representants del PSOE i de Junts per aplanar el vot a favor dels de Puigdemont al reial decret Òmnibus, que s'ha de votar demà al Congrés.
Però l'executiu de Pedro Sánchez sí que ha enviat un missatge a tots els seus socis. El reial decret garantirà la revalorització de 12 milions de pensionistes.
Ana Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Després del Consell de Ministres, la portaveu del govern s'ha negat a confirmar que s'hagi produït cap reunió entre el PSOE i Junts i ha desvinculat la tasca de govern de la interrelació entre partits.
Sobre esa reunión o no de dos partidos políticos, en este caso Junts y el Partido Socialista, si se ha producido o no esas reuniones, lógicamente tendrán que confirmarlas o desmentirlas los dos partidos políticos, tanto Junts o bien el Partido Socialista y no desde luego en esta mesa.
Tot i que Pilar Alegría no ha volgut aclarir l'existència de la reunió, el ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, s'hi ha enviat un missatge a Junts i a la resta de socis del govern.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso pues intenten mejorar la vida de las condiciones de los ciudadanos, que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno.
En aquest sentit, el reial decret, que es votarà demà al Congrés, inclou la revalorització de les pensions de 12 milions de pensionistes, mesures a favor del transport públic i la consolidació del salari mínim.
Nou protocol per a la pediatria pública catalana. Augmentarà el nombre de revisions obligatòries i també es combatran problemes de salut emergents entre infants i adolescents, com l'addicció a les pantalles, malalties de transmissió sexual o bé els derivats de la contaminació. Són algunes de les novetats que han dissenyat 200 experts per actualitzar un protocol que no es renovava des de fa 16 anys. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Es farà un electrocardiograma als nens i nenes de 10 anys per detectar malalties del cor amb risc de mort sobtada. Es mirarà als 3 anys si presenten signes de trastorns del neurodesenvolupament com l'autisme i les pediatres faran preguntes estructurades per edats per diagnosticar possibles problemes de salut mental. Una bateria d'actuacions recollides en un document de més de 500 pàgines, com explica la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.
Molt complet, completíssim. No només perquè els capítols que ja hi havia, lògicament, s'han ampliat molt, sinó també perquè hi ha capítols nous que era de necessitat imperiosa que fossin així, no?
com fomentar hàbits saludables, afectius i sexuals. Blanca Prats és cap del Servei de Salut Materno-Infantil de la Secretaria de Salut Pública.
Hem treballat com molt tots aquests aspectes, no?, afectius sexuals i tots aquests missatges que es donarien per part de l'equip de pediatria, no?, una mica fent, doncs, no?, explorant una mica també en el cas dels adolescents si hi ha una conducta de risc, no?, i aleshores per fer aquest cribatge de les ITS, això seria una novetat.
Un miler llarg de pediatres i un altre miler d'infermeres desplegaran el nou protocol al llarg d'aquest any, tot i que no hi ha data prevista. Primer rebran formació dels especialistes.
No deixem la salut, ja que el govern dona per assolit el pic de la grip a Catalunya. Avui, ja amb xifres a la mà, el situen en la setmana passada i l'executiu espera que a partir d'aquesta els contagis ja comencin a baixar.
La setmana passada es va arribar als 439 casos de grip per cada 100.000 habitants, una xifra més alta que abans de la pandèmia per sobre del nivell de transmissió molt alt. Tot i l'elevat nombre de casos, però les hospitalitzacions per grip van baixar. 4 de cada 10 ingressats han estat menors de 60 anys.
Veus a favor i en contra de la fira del joc, els casinos i les apostes més gran del món, que fins demà dimecres se celebra al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
El Saló, recordem, es fa per primer cop a Catalunya i participen més de 600 empreses i 55.000 professionals.
Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. D'una banda, el Departament de Salut veu el Congrés amb preocupació per considerar que normalitza les conductes addictives. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
Ens preocupa perquè normalitza conductes addictives i, evidentment, des de Salut el que volem és poder alliberar d'aquesta i de moltes altres addiccions a la nostra població i prevenir-les.
D'altra banda, una de les entitats convidades al Saló i que lluita contra aquestes patologies i treu ferro. Francesc Perandreu és el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Són declaracions a la xarxa.
Després anem a prohibir el mobile, perquè el mobile té un 24% d'addictes. I després prohibirem l'alimentària, perquè també tinc addictes al menjar. No podem ser tan, però no podem ser tan hipòcrites. Vull dir, són realitats. La realitat s'ha de treballar, no s'ha de fugir ni fer demagogia.
Pere Andreu ha justificat assegurant que el joc és un element més del dia a dia de la societat i que no es pot prohibir. Per contra, sí que ha apostat per educar en el joc responsable. També ha afegit que aquest congrés està dedicat als professionals del sector i no està obert al públic.
Passant 12 minuts a les dues, ens situem ara a la ciutat de Lleida. Allà, un centre cívic del barri de la Mariola ofereix menús saludables i assequibles destinats als més vulnerables.
La cooperativa Recop és l'encarregada d'impulsar aquest projecte social en un dels barris més desafavorits de la ciutat.
A més, els productes que s'utilitzen per fer aquests menús són de proximitat. Lleida Televisió, Eva Cortijo.
La cafeteria del Centre Cívic de la Mariola de Lleida torna a funcionar per donar una opció més al barri. Ho fa de la mà de la cooperativa Recop. Aquesta entitat sense ànim de lucre gestiona el local que ha començat a oferir menús diaris saludables a un preu de 6,90 euros. Seran plats complerts i nutritius, dirigits a tothom, com explica una de les sòcies de la cooperativa, Ana Maria Dolader.
És a més que és la clau és aquest menú serveix per provar que és possible menjar relativament bé de preu i que, a més, menjar saludable és bo.
De moment és una prova pròpia dels centres cívics de la ciutat de Lleida.
Us ho destacàvem en titulars. Baixen gairebé a la meitat el nombre de morts per accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona, que assoleix la xifra més baixa dels últims 15 anys. En total, el 2024 han perdut la vida 11 persones, són 9 menys que l'any anterior. Del total de víctimes, 9 eren homes i 2 dones, la meitat motoristes. Jordi Gasino, bon dia.
Bon dia. Tot i això, i segons el balanç definitiu presentat aquest dimarts per l'Ajuntament, entre aquest col·lectiu també hi ha hagut un descens destacat l'any passat, ja que la xifra de morts va passar de 8 a 5. El 2022 havien estat 16, per tant, en 2 anys, la reducció de motoristes morts a la capital catalana ha estat del 60%, i en el cas dels vianants encara més gran, passant de 9 a 1. Tot i això, la sinistralitat greu entre els col·lectius considerats vulnerables, com són els conductors i passatgers de motos, ciclistes, patinets i vianants, va créixer un 7% i representa el 93% del total. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i responsable de mobilitat.
És una caiguda significativa del 45% del nombre de víctimes mortals. És una xifra que és la més baixa dels últims 15 anys i, per tant, des d'aquest punt de vista, és una xifra positiva.
Pel que fa al nombre de ferits, l'any passat n'hi va haver un 3,5% menys que el 2023. Per seguir reduint encara més les xifres conegudes aquest dimarts, l'Ajuntament ha presentat el nou pla de seguretat viària fins al 2030 amb plans específics per a cada un dels 10 districtes de la ciutat.
El món mira cap als Estats Units arran de l'inici de l'era Trump i el seu discurs de presa de possessió. La investigadora del CIDOP, el Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Carme Colomina, el qualifica de discurs combatiu, advertint el món i, per tant, amb un caire molt poc presidencial. Ho ha analitzat a la xarxa Elena Puigdueta. Bon dia.
Bon dia. Per aquesta investigadora sènior del CIDOP, el Donald Trump del 2025 no té res a veure amb aquell Trump del 2017 aclaparat per una victòria inesperada. Ahir, al Capitoli es respirava la victòria d'un Trump guanyador emparat per les noves jerarquies del poder a Washington, la connivència dels magnats del Silicon Valley i el seu clan familiar. I això ho traspua en el seu discurs inaugural. Segons Carme Colomina, un discurs poc presidencialista i molt de míting. Parla, doncs, de discurs de revenja.
És un discurs que diu soc un pacificador i alhora parla d'annexionar territoris, no?, i de qüestionar les fronteres vigents dels Estats Units. Per tant, és un discurs combatiu. És un discurs que aliena una part també de la societat americana, probablement, que ahir se sentia derrotada, i alhora és un avís per a la resta del món, no?, que ja fa setmanes que està reubicant-se davant el retorn de Donald Trump al poder.
Per Colomina, ahir es va posar de relleu la preparació, la capacitat comunicativa i l'estructura i els suports que Donald Trump té avui al seu darrere.
Tornem a Catalunya. Una trentena de municipis, empreses i associacions turístiques de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre es promocionaran a partir de demà a la Fira Fitur, que se celebra a Madrid.
Una de les novetats d'enguany és l'aposta pel turisme ornitològic.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La presència anual de la demarcació de Tarragona en aquest saló de referència serveix per donar-ne a conèixer la diversitat i els nombrosos atractius turístics en l'àmbit del lleure, la cultura, el patrimoni o la natura. De fet, com a novetat, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha explicat que de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida faran una aposta pel turisme ornitològic.
I algun tipus de turisme que també doncs permet que ens visitin qualsevol mes de l'any, com per exemple doncs, el turisme ornitològic. Aquest serà una de les novetats que tindrem precisament en el Fitur. Presentarem el Verding Ebre Pirineus, que és doncs, un projecte que hem treballat conjuntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Enguany també es fa un esforç per promocionar les zones d'interior del territori tarragoní.
Passem avui també pel Bages, on hi ha en marxa la campanya Boicot ICL, que denuncia l'impacte ecològic de la nova fàbrica de bateries projectada a Sallent. El col·lectiu exigeix la sortida immediata de l'empresa ICL de Catalunya pel seu impacte, diuen, ambiental i ètic.
L'empresa israeliana va anunciar la setmana passada que invertiria 285 milions d'euros en una fàbrica de materials per a bateries en aquest municipi del Bages.
Ràdio Sallent, Ona Pardo.
Per una banda, l'Ajuntament de Sallent ha expressat el seu suport a la iniciativa. En una publicació a la pàgina web, l'alcalde destacava que el projecte era una gran oportunitat per a la població perquè generaria llocs de treball i riquesa. Per contra, la campanya Boicot ICL ha manifestat la seva oposició al projecte. Consideren que l'empresa ja ha provocat un greu impacte ambiental a les nostres comarques i expliquen que per produir bateries elèctriques també es necessita utilitzar productes contaminants. És per això que reivindiquen que l'empresa no està compromesa amb la transició ecosocial. A banda, denuncien la relació d'ICL amb l'exèrcit israelià i les pràctiques laborals a les mines, on durant els últims 10 anys s'han mort 8 persones.
La xarxa de comunicació local.
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passen 19 minuts de les dues. La nova alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou Jordà, diu que tindrà mà estesa al diàleg en el mandat que acaba de començar en el relleu de Luis Mijoler Martínez.
Alba Bou té com a principals reptes l'habitatge, l'equilibri territorial i el finançament dels ajuntaments.
Avui ha parlat amb els companys del Prat Ràdio. Luis Martínez.
La fins fa poc tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Habitatge ha assignat aquest últim com el factor de desigualtat més important entre la ciutadania en la primera de les entrevistes com a batllessa.
Per mi ara és el factor de desigualtat més important per totes les famílies. I per tant ha de ser la prioritat de totes les ciutats, ho serà de la nostra, siguent conscients que o això ho fem conveniant amb la Generalitat de Catalunya, amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge, amb el sector privat també, de la mateixa manera que ja ho hem fet a l'Àrea Sud, ho hem de continuar fent amb el sector privat perquè és un dels agents imprescindibles perquè ens ajudin en aquest camí.
De moment es desconeix quins canvis implicarà el relleu de Mijoler a l'alcaldia, és a dir, qui serà portaveu del Part en Comú i qui ocuparà la tinença d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, càrrecs que ostentava a Pou i amb un nou cartipàs que s'està negociant amb el Partit dels Socialistes, soci de govern a l'Ajuntament de Prat des de l'any 2003.
Ens arriben també notícies des del Penedès. Han estat localitzats i recuperats 4 dels 10 Seat Ibiza robats en aquestes comarques.
En els darrers mesos hi ha hagut una onada de robatoris de vehicles, d'aquest model en concret, que els Mossos estan investigant.
Els companys de Ràdio Vilafranca han pogut parlar amb un dels propietaris afectats. Miquel Cuenca.
Un dels primers furts va succeir a finals d'octubre. Quasi 3 mesos després, els Mossos d'Esquadra han recuperat i localitzat 4 dels vehicles robats, alguns en mal estat, a punts com l'Alt Penedès, el Berguedà i l'Anoia. Aquest és el cas del Guillem, a qui la policia li va recuperar el cotxe aquest cap de setmana, però en un estat inservible.
Per fora bastant intacte, sincerament, ens l'esperàvem pitjor, però sí que és veritat que per dintre li faltaven totes les portes, les parts laterals, o sigui, el que vindria a ser on t'agafes la mà i on obres la porta, els altaveus, també la ràdio, el clàxon, els airbags, i intactes, dos coses, o sigui, l'antena, que intacta, i alguna que altra roda, però de per si inservible.
La investigació policial continua en una fase inicial sense conclusions sobre els autors ni els motius clars dels robatoris.
I repassem altres notícies destacades d'avui. Fiscalia avala que la Policia Nacional infiltrada als moviments independentistes de Girona i Salt mantingués una relació sentimental amb l'activista Òscar Campos.
En un escrit que ha remès al jutjat, la fiscal destaca que la gent no va fer servir mitjans il·lícits per ser parella de Campos i que precisament va ser la relació el que li va permetre complir la missió que tenia encomanada. A més, considera que la legislació empara que fes servir aquesta estratègia i que ocultés la seva identitat. Per això demana que s'inadmeti la querella contra la gent per tortura, lesions psíquiques i revelació de secrets.
Comissions Obreres convoca una vaga indefinida de vigilants de seguretat al metro de Barcelona a partir de diumenge vinent.
Tot plegat després que de l'agressió d'un vigilant de dissabte passat a l'estació de Poblenou que li ha fet perdre un ull. El sindicat ressalta la precarietat i inseguretat a les quals han de fer front al metro i ja han fet arribar la seva preocupació i els motius de la protesta a la mateixa empresa. Avui mateix comença el procés de mediació per l'aturada d'aquest ull.
És moment per la cultura. El MAC va arribar al seu 30è aniversari amb accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius de la temporada. David Navarro, bon dia.
Bon dia. He après a nedar en sec, de Coco Fusco, Pregàries de resistència, de Carlos Mota, i Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica, tenen en comú, com ha destacat la directora del MACBA, Elvira Diangani-Ose, que posen la mirada en qüestions com els drets civils i el pensament decolonial, que s'allunya de l'eurocentrisme i l'hegemonia de la cultura occidental.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
A aquests projectes cal afegir l'exposició que es farà per celebrar els 30 anys del museu, col·lecció especial 30 aniversari, i l'organització d'una nova edició de la Internacional Queer, un cicle de debats, conferències, art en viu, música i performance.
I arriben els esports. Amb en Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp del Benfica, en la penúltima jornada de la fase Lliga de la Champions. Un triomf podria donar el bitllet per a vuitens als blaugranes, que busquen consolidar la segona plaça. L'entrenador Hansi Flick criticava ahir durament l'actuació arbitral del dissabte a Getafe.
In every match,
què us he de dir? Si és que cada partit és igual. És increïble. Per mi és increïble. No cal un bar amb això, perquè per mi és un penalti clar.
And of course, what should I say?
Però clar, què he de dir?
Like that.
És okay. Així. No passa res.
Dani Olmo es baixa per al partit, Ansu Fati torna a la llista i el principal dubte és a la porteria, sense que Flick aclarís ahir si jugaria d'inici Chesney o Iñaki Peña. Demà serà el torn del Girona, que visitarà el camp del Milan amb escasses opcions d'entrar a l'eliminatòria prèvia als vuitens de final. I encara en futbol, ahir el Sabadell, tercer classificat del grup 3 de la segona federació, presentava el nou tècnic David Movilla, que arriba demanant la implicació de totes les parts.
Tengo el privilegio de haber dirigido a buenos equipos y haber encontrado este camino a el ascenso hasta la tercera categoría del fútbol español hasta en 4 ocasiones. Sé el camino, pero no, este camino no lo puedo llevar yo solo. Esto es una cuestión de todos.
En bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat el quadre de la Copa del Rei, que es disputarà a Gran Canària entre el 13 i el 16 de febrer. Pel que fa als catalans, a la penya obrirà la competició davant l'Unicaja i el mateix dijous 13 jugarà el duel entre el Barça i el Tenerife. Divendres 14, el Baxi Manresa jugarà contra el Reial Madrid. L'última eliminatòria de quarts la disputaran el València i el Gran Canària. En paral·lel a la Copa, el Joventut té avui un nou repte europeu. Els badalonins reben el Trento al Palau Olímpic en l'antepenúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup. Els verdinegres només els val el triomf si volen seguir vius a la competició. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
Els verdinegres reben a 8:45 del vespre el Trento italià, co-líder del Palacanestro, amb un balanç de 12 victòries i 4 derrotes. En el partit d'anada, els de Dani Miret se'ls va escapar el triomf al tram final per errades pròpies. Escoltem el tècnic del Joventut.
Molt físics, els agrada córrer després d'encara anar bones defenses i són capaços de tenir moments de partit molt contundents i nosaltres doncs, hem d'estar donant-ho tot, centrats per reduir no? aquesta que és una de les seves virtuts.
Pel partit, el tècnic verdinegre ja podrà comptar amb Pustovi, que es va perdre el partit a Manresa per un procés víric. També entra en convocatòria Michael Rusi, que tot ja està fora de forma, ja va reaparèixer el nou congost.
I pel que fa al tenis, Pau Labadosa continua fent història a l'Obert d'Austràlia. Ha accedit per primer cop a les semifinals d'un gran slam després de derrotar la nord-americana Coco Gauff per 7-5 i 6-4. S'enfrontarà a semifinals a la número 1 del món, Aryna Sabalenko.
Molt bones notícies que ens arriben des d'Austràlia. Gràcies, Roser Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres ho hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Ona Malgrat, 107.4. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high, it's okay not to be okay.
Don't get lost in the moment or give up.
you need is somebody to say it's okay not to feel okay.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Explosió al port de Barcelona. Una persona ha mort i tres més han resultat ferides. Una d'elles crítica. Ha estat en esclatar un tanc que contenia un producte molt inflamable. Els fets han passat cap a les 10 del matí a les instal·lacions de l'empresa Tepsan. Explica els detalls Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa.
El ferit crític pateix cremades molt greus i ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. És dimarts 21 de gener de 2025 i tenim més titulars. El govern assumeix que no hi haurà pressupostos enguany i llença un missatge de tranquil·litat. Sònia Kerr.
Asseguren que continuaran governant amb les eines que tingui. L'executiu d'Illa també demana als partits, especialment als seus socis d'investidura, que aprovin al Parlament els decrets lleis que permetin garantir serveis.
Els ambulatoris faran més revisions pediàtriques i reforçaran la detecció precoç de la mort sobtada, l'autisme o l'addicció a les pantalles.
Salut. Posa en marxa un nou protocol a la pediatria pública catalana que ha estat dissenyat per 200 experts. La presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, destaca que s'ha ampliat en tots en molts àmbits.
Molt complet, completíssim. No només perquè els capítols que ja hi havien, lògicament, s'han ampliat molt, sinó també perquè hi ha capítols nous que era de necessitat imperiosa que fossin així.
Baixen gairebé a la meitat el nombre de morts per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona.
Que assoleix la xifra més baixa dels últims 15 anys. En total, el 2024 van perdre la vida 11 persones, 9 menys que l'anterior. Del total de víctimes, la meitat eren motoristes.
En cultura, el MACBA arriba al 30è aniversari amb accent reivindicatiu.
I convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius de la temporada.
En esports, Roger Sánchez, el Barça busca al camp del Benfica el bitllet per als 8 de final de la Champions masculina de futbol.
Un triomf podria donar l'accés matemàtic als blaugranes quan quedarà una jornada per tancar la fase lliga de la competició. El Barça és segon, encadena 5 victòries a la Champions i no podrà comptar avui amb Dani Olmo lesionat.
Fem també un cop d'ull al temps, de moment sense canvis, oi? Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Una jornada més, els núvols són els protagonistes, però deixen poca teca. Al llarg de les últimes hores ha anat plovisquejant una mica, sobretot a les Terres de l'Ebre, i els núvols són gruixuts a gran part del país. Al llarg d'aquestes immediates hores, el que queda d'aquest dimarts, una altra vegada es produirà alguna pluja efímera, molt fugaç, poc destacable i amb més probabilitat a les Terres de Ponent i també a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre. Els núvols més prims, amb estones de clarianes i tot, cap a la Costa Brava, i la temperatura que queda tocada perquè el sol no pot lluir i, per tant, l'ambient queda fresquet. Al llarg d'aquestes properes hores, màximes de poc més de 13-14 graus, sobretot serà cap a la Costa Brava, on pujarà una mica més aquesta temperatura. El dimecres, fins i tot encara més clarianes, per bé que s'anirà carregant per les comarques de Lleida i del Pirineu amb alguna pluja esporàdica, i sobretot demà més garbí i una clara pujada de la temperatura. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un mort i tres ferits, un d'ells crític, en l'explosió d'un tanc amb un producte inflamable al port de Barcelona. Els fets han passat aquest matí, en esclatar un dipòsit d'emmagatzematge d'acetat de metil. Ha estat a les instal·lacions que té l'empresa Tepsa, al moll de l'energia del port barceloní. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. L'incident ha passat uns minuts després de les 10 del matí. La deflagració ha afectat els treballadors que estaven fent tasques de manteniment i soldadura en un dels dipòsits de l'empresa Tepsa. Un dels treballadors ha resultat mort i un altre ferit crític per cremades que ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho explica Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa. La l'afectació ha sigut més interior, però sí tenia incendi. S'ha extingit l'incendi i s'ha actuat sobre aquests treballadors. Malauradament, hem de confirmar una víctima mortal i un ferit que ha sigut atès i traslladat pel SEM.
Dues persones més han resultat ferides lleus i s'han donat d'alta allà mateix un cop han estat ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques. Un cop apagat l'incendi, els bombers estan fent tasques de revisió per assegurar que no hi hagi altres afectacions a conseqüència de l'explosió. Tot i l'incident, el port s'ha mantingut l'activitat amb normalitat. Anna Pereira, cap de Seguretat Industrial del Port de Barcelona.
S'està treballant per revisar l'estructura, però la instal·lació és segura i durant aquesta estona que està tenint lloc l'emergència, el port ha continuat treballant amb la seva rutina habitual.
Arran de l'explosió s'ha activat en fase d'alerta el Pla d'Actuacions amb Empreses amb Risc Químic de Barcelona i el Pla CECAT. Ara hi ha en marxa una investigació judicial que determinarà les causes de l'explosió.
Notícies en xarxa.
Moment per la política. El govern assumeix que no hi haurà pressupostos aquest 2025 i envia un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Asseguren que continuaran governant amb les eines que tinguin i que compliran amb els acords d'investidura.
L'executiu d'Illa també demana als partits, especialment als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, que aprovin al Parlament els decrets lleis que permetin garantir serveis.
Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que els hagués agradat tenir pressupostos, però ha enviat missatges de tranquil·litat. No culpa Esquerra de no tenir-los, nega que hi hagi d'haver retallades i nega també convocatòria d'eleccions. La línia a seguir, diu Paneque, és governar amb les eines que tinguin, arribar a acords i complir els pactes d'investidura i el full de ruta del govern. I ha posat aquest exemple dels mecanismes que tenen a l'abast.
En l'àmbit d'habitatge, doncs, activar línies de finançament amb l'Institut Català de Finances, per exemple, per poder continuar avançant. Per tant, el govern té mecanismes per avançar i utilitzarà tots els que tingui abast, donant compliment als acords d'investidura. Per tant, insisteixo que el govern no perdrà ni un segon buscant responsabilitats o culpables fora del govern.
Ara el Parlament haurà d'aprovar 3 decrets del govern vinculats a la pròrroga pressupostària i demana als partits que l'aprovin. Dimarts vinent, el govern aprovarà el règim sancionador d'habitatge per qui faci trampes amb els preus de lloguer. És un acord d'investidura entre el govern i els comuns.
No deixem la política, hem de passar per Madrid, ja que el govern central no ha volgut confirmar si s'ha produït una reunió a Waterloo entre representants del PSOE i de Junts per aplanar el vot a favor dels de Puigdemont al Reial Decret Òmnibus, que es votarà demà al Congrés.
Però l'executiu de Pedro Sánchez sí que ha enviat un missatge als de Junts. El Reial Decret garantirà la revalorització de les pensions de 12 milions de jubilats.
Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. La portaveu del govern, Pilar Alegría, no ha confirmat cap reunió recent entre el PSOE i Junts perquè ha desvinculat els acords de govern de la interrelació entre partits.
Sobre esa reunión o no de dos partidos políticos, en este caso Junts y el Partido Socialista, si se ha producido o no esas reuniones, lógicamente tendrán que confirmarlas o desmentirlas los dos partidos políticos, tanto Junts o bien el Partido Socialista y no desde luego en esta mesa.
Tot i que Pilar Alegría insistia a no voler aclarir l'existència de la reunió, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'hi ha enviat un missatge a Junts i, de pas, a la resta de socis del govern.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso pues intenten mejorar la vida de las condiciones de los ciudadanos, que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno.
En aquest sentit, el Reial Decret que es votarà demà al Congrés inclou la revalorització de les pensions, mesures a favor del transport públic i la consolidació del salari mínim.
Us ho destacàvem en titulars. Hi ha un nou protocol en vigor per la pediatria pública catalana. Augmenta el nombre de revisions obligatòries i també vol combatre problemes de salut emergents entre els infants i adolescents, com són l'addicció a les pantalles, les malalties de transmissió sexual o bé els derivats de la contaminació. Són algunes de les novetats dissenyades per 200 experts per actualitzar un protocol que no es renovava des de feia 16 anys. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Es farà un electrocardiograma als nens i nenes de 10 anys per detectar malalties del cor amb risc de mort sobtada. Es mirarà als 3 anys si presenten signes de trastorns del neurodesenvolupament com l'autisme i les pediatres faran preguntes estructurades per edats per diagnosticar possibles problemes de salut mental. Una bateria d'actuacions recollides en un document de més de 500 pàgines, com explica la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.
Molt complet, completíssim. No només perquè els capítols que ja hi havia, lògicament, s'han ampliat molt, sinó també perquè hi ha capítols nous que era de necessitat imperiosa que fossin així, no?
Com fomentar hàbits saludables, afectius i sexuals. Blanca Prats és cap del Servei de Salut Materno-Infantil de la Secretaria de Salut Pública.
Hem treballat com molt tots aquests aspectes, no?, afectius sexuals i tots aquests missatges que es donarien per part de l'equip de pediatria, no?, una mica fent, doncs, no?, explorant una mica també en el cas dels adolescents si hi ha una conducta de risc, no?, i aleshores per fer aquest cribatge de les ITS, això seria una novetat.
Un miler llarg de pediatres i un altre miler d'infermeres desplegaran el nou protocol al llarg d'aquest any, tot i que no hi ha data prevista. Primer rebran formació dels especialistes.
No deixem les qüestions relatives a la salut, ja que el govern dona per assolit el pic de la grip a Catalunya. Avui, ja amb xifres a la mà, el situen en la setmana passada i l'executiu espera que a partir d'aquesta ja els contagis comencin a baixar.
La setmana passada es va arribar als 439 casos de grip per cada 100.000 habitants, una xifra més alta que abans de la pandèmia per sobre del nivell de transmissió molt alt. Tot i l'elevat nombre de casos, però les hospitalitzacions per grip van baixar. 4 de cada 10 ingressats han estat menors de 60 anys.
El govern, en la reunió de l'executiu d'aquest migdia, ha aprovat el projecte de llei d'economia social i solidària. El text es va consensuar amb el sector durant l'anterior govern i ara el Departament d'Empresa i Treball el recupera.
L'executiu té competències exclusives en aquest àmbit i, entre altres accions, preveu crear un registre d'entitats susceptibles de rebre adjudicacions de contractes públics. Això inclourà cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguin a terme activitats específiques com a centres especials de treball. N'ha parlat a la xarxa Xavier Palos, que és membre de la Comissió d'Incidència Política de la Xarxa d'Economia Solidària.
Primer que aflorarà un sector que abans no es tenia en compte. Pensem que a través de la llei, sobretot per el Pla Nacional de Promoció que té que anar acompanyant la llei i el reglament, està claríssim que posarà en valor una sèrie de pràctiques que fins ara no estan tan posades en valor. Que no simplement estem fent economia en el sentit estricte de facturar, sinó que l'estem fent d'una manera diferent, que l'estem fent amb gestió democràtica, que l'estem donant aportant a riquesa social.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Baixen gairebé a la meitat el nombre de morts per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona, que assoleix la xifra més baixa dels últims 15 anys. En total, el 2024 han perdut la vida 11 persones, són 9 menys que l'any anterior. Del total de víctimes, la meitat eren motoristes. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. Tot i això, i segons el balanç definitiu presentat aquest dimarts per l'Ajuntament, entre aquest col·lectiu també hi ha hagut un descens destacat l'any passat, ja que la xifra de morts va passar de 8 a 5. El 2022 s'havien estat 16, per tant, en dos anys, la reducció de motoristes morts a la capital catalana ha estat del 60%, i en el cas dels vianants encara més gran, passant de 9 a 1. Tot i això, la sinistralitat greu entre els col·lectius considerats vulnerables, com són els conductors i passatgers de motos, ciclistes, patinets i vianants, va créixer un 7% i representa el 93% del total. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i responsable de mobilitat.
És una caiguda significativa del 45% del nombre de víctimes mortals. És una xifra que és la més baixa dels últims 15 anys i, per tant, des d'aquest punt de vista, és una xifra positiva.
Pel que fa al nombre de ferits, l'any passat n'hi va haver un 3,5% menys que el 2023. Per seguir reduint encara més les xifres conegudes aquest dimarts, l'Ajuntament ha presentat el nou Pla de Seguretat Viària fins al 2030 amb plans específics per a cada un dels 10 districtes de la ciutat.
L'era Trump i del seu discurs de presa de possessió. La investigadora del CIDOB, el Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Carme Colomina, qualifica aquest discurs de combatiu, advertint el món i, per tant, considera que té un caire molt poc presidencial. N'ha parlat avui a la xarxa, Elena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. Per aquesta investigadora sènior del CIDOB, el Donald Trump del 2025 no té res a veure amb aquell Trump del 2017 aclaparat per una victòria inesperada. Ahir, al Capitoli es respirava la victòria d'un Trump guanyador emparat per les noves jerarquies del poder a Washington, la connivència dels magnats del Silicon Valley i el seu clan familiar. I això ho traspua en el seu discurs inaugural. Segons Carme Colomina, un discurs poc presidencialista i molt de míting. Parla, doncs, de discurs de revenja.
És un discurs que diu soc un pacificador i alhora parla d'annexionar territoris, no?, i de qüestionar les fronteres vigents dels Estats Units. Per tant, és un discurs combatiu, És un discurs que aliena una part també de la societat americana, probablement, que ahir se sentia derrotada, i alhora és un avís per a la resta del món, no? Que ja fa setmanes que està reubicant-se davant el retorn de Donald Trump al poder.
Per Colomina, ahir es va posar de relleu la preparació, la capacitat comunicativa i l'estructura i els suports que Donald Trump té avui al seu darrere.
Tornem a Catalunya i en concret a Mataró, que es converteix en l'epicentre del debat de la UGT de Catalunya aquesta setmana. Des d'avui fins dijous, el Teatre Monumental de la capital del Maresme acull el 17è Congrés del Sindicat. Anem fins allà, a Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
La representació local ha estat encapçalada per l'alcalde de Mataró, David Bote. A l'entrada de l'acte ha posat en valor que la ciutat hagi estat la seu d'aquest congrés sindical.
Crec que són dues circumstàncies. La primera és acollir el debat entorn al sindicalisme en els moments actuals, la defensa de les actuacions progressistes, la defensa de la classe treballadora, però també és una oportunitat com a ciutat. Avui hi ha moltes persones de tot Catalunya que s'apleguen a la nostra ciutat i per tant també és un bon moment per donar-nos a conèixer.
La importància de Mataró per UGT també ha quedat reflectida en la manera a través la qual s'ha donat la benvinguda a la jornada d'aquest dimarts. Damunt de l'escenari del Teatre Monumental s'ha representat una obra que volia retre homenatge a la ciutat que ara fa 138 anys va ser la seu d'un congrés de totes les classes treballadores, una reunió que un any més tard va acabar constituint la UGT.
Són 3:15. El Servei de Mediació de Sant Sadurní d'Anoia celebra enguany 20 anys de funcionament, un programa que es dedica sobretot a intervenir en conflictes familiars i veïnals, però que també fa tasques de formació, sensibilització i divulgació de la cultura de pau. Avui, justament, se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Enguany, el Servei de Mediació ha atès més de 200 persones i ha duplicat respecte al 2024 el nombre d'intervencions realitzades, arribant fins a les 450. Esther Martí és tècnica de mediació de l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Com funciona? Directament el ciutadà pot dirigir-se a l'oficina de mediació, al Servei de Mediació, o a través de la derivació d'un altre professional. La persona arriba i se li fa una sessió prèvia o informativa en el qual pot firmar una sol·licitud per començar el procés, donant-nos el contacte de l'altra part, i si l'altra part vol venir a fer aquesta sessió informativa, també firmar una sol·licitud i comencem el procés.
Com a novetat d'enguany, el Servei de Mediació de Sant Sadurní ja forma part del programa de mediació ciutadana de la Diputació de Barcelona, dins del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida.
I l'actualitat local del dia ens porta també fins a Vic. Els productors de tòfona es mostren optimistes davant d'una temporada més plujosa que podria fer doblar la producció.
Aquest matí justament s'ha presentat la 7a edició de Trufòrum, que tindrà lloc a Vic el 8 i el 9 de febrer.
El 9 FM, Guillem Rico.
Vic es tornarà a convertir en la capital de la tòfona amb la 7a edició del Trufòrum en un any en què la producció, per les condicions climatològiques, ha millorat a Catalunya. Es preveu que es dupliqui respecte a l'any passat i que els preus també siguin més baixos. Així ho destacava el director del Trufòrum, Daniel Uriach.
Hauríem desaparegut del mapa si no fos pel conreu. Per tant, ho necessitem per incrementar la producció i, sobretot, estabilitzar-la, que això permeti crear una sèrie d'activitats al voltant del producte. Possiblement doblarem la producció de l'any passat, entre la silvestre i la de conreu.
En aquesta edició es presenten algunes novetats, com el concurs al millor producte trufat i també el mercat de la tòfona, que s'instal·larà el cap de setmana abans en un espai del mercat del dissabte al voltant de la plaça Major.
La policia local de Manresa compta des d'avui amb el reforç del gos Otto, que s'unirà al cos per fer tasques de seguretat ciutadana i de detecció de drogues.
Feia 30 anys que la capital del Bages no tenia unitat canina, que a més serà l'única de la Catalunya central.
Ràdio Sallera, Ana Hernández.
L'Otto és adoptat, el va agafar l'Antonio fa prop d'un any, un dels agents de la policia local de Manresa i que s'ha dedicat des de fa 20 anys a ensinistrar animals pel cos. L'objectiu no era aquest, però en veure que tenia les qualitats necessàries per ser un gos policia, va proposar a l'Ajuntament i als seus companys a poder incorporar-lo a l'equip i ara està acabant la seva formació. L'agent ha explicat que, a banda de ser el seu company de feina, també és el seu company de vida.
El gos viu amb mi, viu a casa. Viu amb un altre gos de 13 anys, amb la meva filla de 7 i la meva dona, és a dir, part de la família. Això ha canviat molt. Aquí a Manresa som punters perquè ja vam tindre unitat canina el 91, que molt poques policies en tenien, però ara ja ens hem avançat a el que ara s'està fent, que és el gos que conviu amb el guia.
La formació acabarà en els propers mesos, quan ja hagi assolit l'edat adulta. Ara és només un cadell, tot i que aquesta setmana ja començarà els patrullatges per la ciutat.
I repassem altres notícies destacades d'avui. Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga tornen a l'emergència per sequera.
Les restriccions que entraran en vigor demà mateix afecten unes 24.000 persones i suposen una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia. A més, es prohibeix el rec de zones verdes amb aigua potable i es redueix el rec agrícola en un 80%, entre d'altres mesures. La decisió es pren pel descens continu de l'aqüífer a partir de l'estiu.
Fiscalia avala que la Policia Nacional infiltrada en moviments independentistes de Girona i Sal mantingués una relació sentimental amb l'activista Òscar Campos.
En un escrit que ha remès al jutjat, la fiscal destaca que la gent no va fer servir mitjans il·lícits per ser parella de Campos i que precisament va ser la relació el que li va permetre complir la missió que tenia encomanada. A més, considera que la legislació empara que fes servir aquesta estratègia i que ocultés la seva identitat. Per això demana que s'inadmeti la querella contra la gent per tortura, lesions psíquiques i revelació de secrets.
Comissions Obreres convoca una vaga indefinida de vigilants de seguretat al metro de Barcelona. Començaria diumenge vinent.
Tot plegat després de l'agressió a un vigilant dissabte passat a l'estació de Poblenou, que li ha fet perdre un ull. El sindicat ressalta la precarietat i inseguretat a les quals han de fer front al metro i ja han fet arribar la seva preocupació i els motius de la protesta a l'empresa. Avui mateix comença el procés de mediació per l'aturada.
I és moment per la cultura. El MACBA arriba al seu 30è aniversari amb accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius d'aquesta temporada. David Navarro, bon dia.
Bon dia. He après a nedar en sec, de Coco Fusco, Pregàries de resistència, de Carlos Mota, i Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica, tenen en comú, com ha destacat la directora del MACBA, Elvira Diangani-Ose, que posen la mirada en qüestions com els drets civils i el pensament decolonial, que s'allunya de l'eurocentrisme i l'hegemonia de la cultura occidental.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
Aquests projectes cal afegir l'exposició que es farà per celebrar els 30 anys del museu, col·lecció especial 30 aniversari, i l'organització d'una nova edició de la Internacional Queer, un cicle de debats, conferències, art en viu, música i performance.
I és moment per als esports. Amb Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp del Benfica en la penúltima jornada de la fase de Lliga de la Champions. Un triomf podria donar el bitllet per a vuitens als blaugranes que busquen consolidar la segona plaça. Ferran Torres, un dels jugadors de recanvi més habituals, espera continuar disposant de minuts.
És veritat que el paper de revulsiu pues, és un paper que, òbviament, a tots això no ens agrada, però, com dic, tinc que aprofitar els minuts que em doni el míster, a partir d'ahir demostrar que puc ser titular, donant números, ajudant a l'equip i participant el més possible.
Dani Olmo és baixa per al partit, Ansu Fati torna a la llista i el principal dubte és a la porteria. Ahir Flick no va aclarir si jugaria d'inici Chesney o Iñaki Peña. Demà en aquesta Champions jugarà el Girona al camp del Milan, amb els gironins apurant les últimes opcions per si poden entrar a l'eliminatòria prèvia als vuitens de final. En bàsquet, aquest migdia hem conegut el quadre de la Copa del Rei, que es disputarà a Gran Canària entre el 13 i el 16 de febrer. Destaquen els duels de tres catalans. La Penya jugarà contra l'Unicaja, el partit que obrirà la competició. El Barça s'enfrontarà al Tenerife i el Baxi Manresa jugarà contra el Real Madrid. La Copa serà el premi a una gran primera volta dels manresans, amb 10 victòries en 17 jornades. El club anunciava ahir que sortejarà 40 abonaments per anar a la Copa entre els seus socis i sòcies. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, destacava el bon ambient que s'ha aconseguit tant al vestuari com a l'entorn del club i donava les gràcies a tothom.
Para nosotros como Baxi Manresa es muy importante y tiene mucho mérito, porque tenemos los medios que tenemos. No somos ninguna capital de ninguna provincia y pues trabajamos mucho para conseguirlo, con lo cual tiene un mérito muy grande.
Ahir el bàsquet Manresa va anunciar l'obertura del procés per sortejar els 40 abonaments entre els seus aficionats per aquesta Copa del Rei. Es podran sol·licitar fins a dijous i dimarts de la setmana que ve es farà el sorteig davant de notari.
En paral·lel a la Copa, el Joventut de Badalona té avui un nou repte europeu. Els badalonins reben el Trento al Palau Olímpic a partir de 8:45 en l'antepenúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup. Els verds i negres només els val el triomf si volen mantenir opcions de ser el play-off de vuitens. Dani Miret és l'entrenador de la penya.
Molt físics, els agrada córrer després d'encadenar bones defenses i són capaços de tenir moments de partit molt contundents. I nosaltres doncs, hem d'estar donant-ho tot, centrats, per reduir no, aquesta que és una de les seves virtuts.
Pel que fa al tenis, Paula Badosa continua fent història a l'Obert d'Austràlia. La tenista bagorenca ha accedit per primer cop a les semifinals d'un gran slam després de derrotar els quarts de final a la número 3 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 7-5 i 6-4. Badosa es mostrava molt contenta després del triomf.
He passat per moltes situacions. Vaig ser fa un temps una de les millors jugadores del món, però crec que ara sóc una millor jugadora, més madura. Crec que estic una mica millor en el terreny emocional, que ho gestiono millor, no sempre, però la majoria dels cops. Ha estat genial jugar davant aquest públic. L'ambient ha estat increïble i per mi és un somni fet realitat.
Badosa, que s'enfrontarà ara a semifinals a la número 1 del rànquing 8, la russa Arina Sabalenka, guanyadora de les dues últimes edicions del torneig australià, celebrava el gran inici d'any després de mesos amb problemes físics.
Fa un any vaig ser aquí amb dubtes sobre si hauria de deixar el tennis per molèsties a l'esquena i ara sóc aquí, jugant davant les millors tennistes del món. He guanyat avui, estic a les semifinals. Mai hauria pensat que seria aquí un any després.
Aquest partit de semifinals està previst per dijous al matí i ahir es feia la presentació oficial de Marc Márquez amb Ducati i escuderia italiana en què correrà el pilot cerverí després del pas per Gresini aquest últim any. Márquez se situa entre els favorits del títol del món, si bé té clar que el seu company a Ducati, Pecco Bagnaia, és al davant.
El claro favorito es Pecco. Ha luchado los cuatro últimos años, ha hecho segundo, primero, segundo. Tiene la moto por la mano, tiene experiencia en este garaje y él será el claro favorito, pero luego deporte es deporte. Nunca se sabe hasta que la bandera de cuadros la pasas.
I al Mundial Masculí d'Handbol, la selecció espanyola amb 8 jugadors catalans i el tècnic de Sarrià de Ter, Jordi Rivera, al capdavant, empatava ahir davant Suècia. Ha accedit a la fase principal del torneig, en què buscarà accedir ara als quarts de final. Jugaran demà davant Noruega en aquest primer dels 3 partits que haurem de disputar per intentar estar entre les 8 millors seleccions del món.
Gràcies, Roger Sánchez. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però hi tornarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
It's who I am, it's what I do, and I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration,
but it's not coming easily.
Trying to find the magic, trying to write a classic. Don't you know, don't you know, don't you know? Waste been full of paper, clever rhymes, see you later. My heart flows. I love
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern assumeix que no hi haurà pressupostos enguany i llança un missatge de...